Cultura Catalana 2023 amb Albert Tom des del Teatre de Lloret.
Us hi esperem a tots. Entrada gratuïta. Obrim portes a 7:15.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i la col·laboració de Wine Palace, Restaurants Cònic i Castell de Lloret.
Bon dia, són les dues. Els adolescents de 14 i 15 anys rebran formació per prevenir els suïcidis.
Que tots els joves de 14 i 15 anys de Catalunya puguin rebre aquest tipus d'intervenció que té un impacte en la prevenció del suïcidi. És millorar les seves competències per gestionar l'adversitat, la frustració i facilitar que busquin ajuda.
És Diego Paul Palao, el coordinador del Pla de Prevenció de Suïcidis a Catalunya. Avui al Via Lliure de RAC1 on ha anunciat un pla per aquest any que ha d'arribar a totes les aules de tercer d'ESO. L'objectiu és posar fre a l'augment alarmant de les temptatives de suïcidi entre els menors.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
Les dades a les quals ha tingut accés RAC1 són especialment tremendes si se separen entre nenes i nens, perquè elles concentren el 82% dels casos. Les dades confirmen, com ja fa temps que es veu a venir, que el punt d'inflexió ha estat la pandèmia. Un salt espectacular del nombre d'intents de suïcidi que van passar de gairebé 500 el 2020 a 1.300 l'any 2021. I a Turquia i Síria, l'última actualització de les dades de fa uns pocs minuts eleva la xifra de morts pel terratrèmol de dilluns fins a les 30.000 persones. Les Nacions Unides previsen que la xifra final pot ser molt més elevada i arribar fins a les 60.000. El govern turc assegura que la reconstrucció començarà en poques setmanes, però de moment centenars de milers de persones malviuen als camps d'acollida provisional. De seguida ho expliquem tot plegat i a Barcelona, pendents de la investigació que han obert els Mossos per la mort violenta d'un home aquest matí, a ple dia, a Badia del Vallès. L'home estava dins d'un cotxe i un altre que anava amb moto l'ha disparat amb una pistola i ha fugit. I també repassarem el palmarès dels Premis Goya que es van donar ahir a la nit i en què Asbestas va arrasar amb 9 premis i va deixar Alcaraz amb les mans buides. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Aurora.
El Barça visita aquesta nit el Villarreal a l'últim partit abans de debutar dijous a l'Europa League.
Els blaugranes ja són a terres castellonenques sense els lesionats Dembélé i Sergio Busquets, que són les baixes del tècnic Xavi pel partit. En cas de victòria, el Barça s'allunyaria a 11 punts del Madrid, al liderat de la Lliga, perquè els blancs, campions ahir per cert del Mundial de Clubs, no juguen el seu partit contra l'Elx fins dimecres. El Villarreal-Barça començarà a les 9 i a aquesta hora acaba de fer-ho al Coliseum Alfonso Pérez del partit entre el Getafe i el Rayo Vallecano. Més tard, en 4:45, s'enfrontaran el Celta i l'Atlètic de Madrid i a 6:45 el Valladolid i l'Osasuna. Mentrestant, en bàsquet, el Barça està guanyant 77-54 el Breogán, partit que és a l'últim minut, partit de la Lliga ACB abans de debutar a la Copa del Rei, l'últim partit abans d'aquesta competició. Els blaugranes a la Lliga són co-líders amb el Madrid, que visita aquesta tarda al Múrcia.
I l'últim titular pel temps, perquè no hi ha pluges ni nevades a la vista. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, no, tot el contrari. Continuarà l'estabilitat, aquest temps tranquil, amb sol, amb quatre núvols poc importants. Hem tingut boires de bon matí, que demà reapareixeran en alguns punts de l'interior. També es formaran alguns núvols baixos a la costa, però tot plegat són petites novetats. No hi ha canvis importants a la vista. Tota la setmana que ve seguirem amb altes pressions, amb temperatures força contrastades entre el dia i la nit, amb fred de bon matí. Aquestes glaçades continuaran sent fortes puntualment a les valls pirinenques, també a les planes interiors, més bonança de dia a la costa. I de cara a Carnestoltes, aquest dijous llarder, divendres, s'entreveuen dies tranquils, o sigui que podem assegurar de moment una setmana plàcida en aquest sentit.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Formació especial per prevenir els suïcidis entre adolescents. És el que rebran tots els alumnes de 14 i 15 anys del país per aturar el creixement esgarrifós de les dades, del nombre de casos. Us ho avançava avui al Via Lliure de RAC1. Els intents de suïcidi entre menors s'han triplicat en només 4 anys entre les noies, fins a arribar als 1.200 intents l'any passat. Entre els nois, tot i que hi ha molts menys casos, uns 240 el 2022, també s'han duplicat en aquest mateix període. L'objectiu del Departament de Salut, juntament amb el d'Educació, és posar en marxa un pla que arribi a totes les aules de tercer d'ESO abans d'acabar aquest curs o principis del que ve. Ho ha explicat al Via Lliure el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025, Diego Palau.
És empoderar-los perquè siguin més competents per afrontar les situacions de frustració i d'aïllament. Al final hem d'evitar que els joves se sentin subjectivament sols, desvinculats, fora del seu grup positiu i que entrin en grups, diguéssim, tòxics.
Palau preveu que la intenció és que aquests continguts quedin ja inclosos de manera permanent en el currículum de secundària, perquè reconeix que la preocupació del departament és màxima. La majoria de tentatives de suïcidi entre menors apareixen en plena adolescència, entre els 14 i els 16 anys, tot i que poden trobar-se casos molt excepcionals a partir dels 8-10 anys. Però, com dèiem, les dades són especialment escandaloses en el cas de les noies. L'any passat, de cada 10 casos en què Salut va activar el codi de risc de suïcidi, 8 eren noies. Judit Vila.
Palau explica tot i que hi ha molts pocs estudis que ho analitzin, sí que se sap que l'assetjament escolar afecta més a nenes i això té una relació directa amb els intents de suïcidi.
Hi ha una associació clara entre l'assetjament escolar i l'abús que majoritàriament pateixen les noies i la vulnerabilitat per patir trastorns mentals i, en aquest cas, el risc de suïcidi. I és una dada que és independent de la pròpia patologia, però que també està associada a la vulnerabilitat per patir de depressió, per tenir una personalitat també més vulnerable.
Des del Departament d'Educació també confirmen que la pressió més gran que pateixen les joves i que fan que siguin més vulnerables de tenir trastorns mentals. La directora general d'Alumnat, Anna Chillida, reconeix en declaracions a RAC1 que l'augment de casos en les noies es dona perquè són, diu, víctimes del masclisme.
És evident que sí, que vivim en una societat que és patriarcal, que en la gran majoria doncs, és masclista i que, per tant, la pressió de les noies i les discriminacions que puguin tenir doncs, són encara doncs, un agreujant per a situacions d'angoixa.
De fet, la conselleria ja ha posat en marxa aquest passat mes de gener un programa de benestar emocional que posa a l'abast dels docents un grup de psicòlegs i psicopedagogs per donar-los assistència.
RAC1 migdia.
I a Síria i Turquia, segons l'última actualització de les dades de balanç de morts que acabem de conèixer fa només uns minuts, la xifra de víctimes ja puja a 30.000, gairebé 25.000 són a Turquia i més de 5.000 a Síria. El nombre de ferits és de moment d'uns 85.000. Les Nacions Unides però avisen que la xifra de víctimes pot ser que es dupliqui i acabi sent de fins a 60.000 persones. Tot i que cada vegada és més complicat trobar supervivents, els equips de rescat encara no es donen per vençuts. De fet, encara troben persones en vida. Fa unes hores, les autoritats turques han explicat que han salvat una nena després de passar 150 hores sota la runa al camp de Hatay. L'altra realitat i la que es pot convertir en una segona catàstrofe és la falta d'allotjaments temporals pels que s'han quedat sense res. Les escoles, les universitats i els edificis oficials on hi ha gent vivint ja estan al límit. I el mateix passa amb els camps d'ajuda que hi ha arreu del país i on s'hi estan centenars de milers de persones. Enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia. Camps d'ajuda que funcionaran com a mínim entre 3 i 6 mesos. I la raó és que l'abast de la destrucció fa que molta gent no pugui saber fins aquí a moltes setmanes si algun dia podrà tornar a casa, si la seva casa és segura. Això si no ho han perdut tot. Els camps d'ajuda, però, estan saturats i precisament per això la prioritat, diu a RAC1 portaveu de la Mitja Lluna Roja aquí a Osmania, Temim Hojolo, és trobar més tendes de manera urgent.
Most of the buildings took a very big damage.
Molts edificis han patit danys, per tant la gent no pot entrar a casa seva i estan espantats perquè encara hi ha terratrèmols. El més necessari ara són tendes perquè els edificis del govern estan plens, les tendes estan plenes i necessitem més espai per mantenir la gent calenta els mesos vinents.
En aquest camp ara mateix hi ha 4.000 persones en 400 tendes. És el més gran de la ciutat, però hi ha 5 camps més.
Pel que fa a la reconstrucció de les ciutats que han quedat devastades, el govern turc assegura que començarà en poques setmanes. De moment, però, el que han fet les autoritats és detenir fins a un centenar de persones per negligències en les construccions. La detenció més sonada fins ara és la de l'arquitecte d'un edifici on van quedar soterrades més de 750 persones. La policia el va interceptar ahir quan l'home intentava fugir del país agafant un avió cap a Montenegro. D'altra banda, a Síria, l'ajuda humanitària internacional arriba amb comptagotes, pràcticament no han arribat gens, només 3 convois. El cap de les Nacions Unides, Martin Griffiths, ha reconegut que la seva organització ha fallat a la gent del país, de la zona del país afectada pel terratrèmol. Griffiths també ha dit que ara el seu objectiu és corregir l'error, diu, que han comès. I quan falten res, uns pocs dies, perquè ja faci un any que va començar la guerra a Ucraïna, encara hi ha refugiats que arriben a Guissona. L'any passat, aquest poble de la Segarra va passar a convertir-se en una petita Ucraïna a Catalunya, perquè va acollir de seguida que va començar el conflicte 350 refugiats ucraïnesos. Ara la meitat dels que hi van arribar aleshores encara hi continuen instal·lats.
D'aquests refugiats, el 95% viuen amb familiars que ja vivien al poble. L'alcalde de Guissona, Jaume Ars, ha celebrat que en un any molts dels nous vinguts s'han adaptat al poble. N'ha parlat a la CNN.
Som un municipi amb pocs recursos i gràcies al voluntariat i a l'oferta de la gent i a la prestació que ens ha fet aquesta gent del municipi, doncs hem pogut arribar on hem arribat, no? La comunitat d'Ucraïna, la comunitat de Romania, tots han estat allà i han volgut que també aquesta gent estigui aquí ben acollida, no? Si no haguessin estat ben acollits, potser ara no estaríem a 175 refugiats. Per tant, entenem que les famílies, tothom aquí s'ha sentit bé.
L'Ajuntament continua ajudant a 10 refugiats que no tenien una xarxa de suport a la zona, per exemple, a l'hora de buscar feina o tramitar les ajudes de 400 euros aprovades pel govern espanyol.
Encara un altre punt en l'àmbit internacional, perquè per l'aparició d'un altre objecte volador va ser ahir que sobrevolava el Canadà. El Comandament Nord-Americà de Defensa Aeroespacial, un organisme format per Estats Units i el Canadà, va detectar l'objecte i un avió de combat dels Estats Units el va abatre. L'abatiment es va fer sobre el cel de Yukon, un territori fronterer amb Alaska.
El primer ministre canadenc ja Justin Trudeau ha fet l'anunci d'aquesta missió i ha afirmat que les forces armades del país treballen per recuperar l'artefacte abatut per tal d'analitzar-lo. L'objecte volava 12.000 metres d'altura i, segons les autoritats canadenques, representava un perill per l'aviació civil. El divendres, els Estats Units ja va abatre un altre objecte volador de la mida d'un cotxe sobre l'espai aeri d'Alaska. Per tant, ja és el quart artefacte abatut en una setmana.
El govern espanyol aprovarà dimarts el nou salari mínim, que puja fins als 1.080 euros al mes. Ho ha anunciat aquest matí el president espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat també per carregar contra la patronal per oposar-se a aquest increment del sou. Sánchez ha confirmat l'anunci que ja havia avançat la Moncloa a principis de mes. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. A l'hora que ha fet l'anunci, Sánchez ha exigit coherència a la patronal, que no demani sacrificis als de baix mentre els de dalt viuen en l'abundància. Encara que no l'ha esmentat, és una referència al president de la COE, Antonio Garamendi, que té un sou anual que voreja els 400.000 euros.
No se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. Y hay muchos empresarios y trabajadores autónomos que van a entender lo que digo. En este país no puede haber dobles vares de medir.
Sánchez ha dit que els drets socials i els drets de les dones s'han de defensar cada dia. El president ha aprofitat per carregar contra el Partit Popular per intentar frenar el dret a l'avortament amb un recurs al Constitucional que va rebutjar fa dies.
El govern espanyol, per tant, que començarà la setmana aprovant aquest salari mínim, una setmana de nou carregada. El govern de Sánchez s'enfronta encara a una de les patates calentes d'aquest últim any de legislatura, la reforma de la llei del només sí és sí. Unides Podem ha tornat a demanar als seus socis que s'asseguin a negociar amb ells, però les converses fa dies que estan encallades. Tot i admetre les discrepàncies a la coalició, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, diu que cal anar tots a una. Això sí, mentre el consentiment continuï al centre de la llei. En parla avui en una entrevista a Público.
Si ese es un requisito para dar una respuesta unitaria como gobierno, yo estoy dispuesta a ceder. La única línea roja es que esa respuesta no puede implicar volver al modelo de penas de la violencia o la intimidación y a que lo que determina la agresión sexual, como bien explicaba la ministra Job, ¿no? Es que si pruebas la violencia ya no tienes que probar el consentimiento. Claro, es que se trata justo de lo contrario.
La ministra lamenta que el PSOE vulgui tornar a esquemes passats ja del Codi Penal. Segons avança avui el País, a Catalunya s'han rebaixat 11 condemnes arran d'aquesta nova llei del només sí és sí i s'ha tret de presó una persona com a conseqüència, que dèiem, d'aquest text. I una altra de les polèmiques del cap de setmana ha estat la proposta d'ampliar l'aeroport del Prat amb una nova pista que es construiria al mar. Ho avançava ahir La Vanguardia. Doncs bé, avui ho ha valorat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha posat el crit al cel i diu que la proposta va contra el sentit comú.
Doncs, sincerament, en plena emergència climàtica, aquesta darrera ocurrència que hem tingut notícia de fer una pista sobre el mar, que seria una obra faraònica que va contra el sentit comú i que a més seria caríssima, perquè es parla de 2.000 milions d'euros, crec que està fora de lloc i que va contra el sentit comú, contra la bona gestió i està fora dels temps que estem vivint.
L'ampliació de l'aeroport amb aquest projecte tampoc la veu amb bons ulls l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que en una piulada a Twitter en fa a befa, diu que el dia dels Sants Innocents és el 28 de desembre i demana al govern que no jugui, diu literalment, amb el processisme aeroportuari. I encara en l'àmbit de la mobilitat, però a un altre nivell, parlem d'un nou endarreriment en les millores d'accessibilitat al metro de Barcelona. Us ho ha avançat RAC1, la Generalitat no garanteix ara que el 2025 totes les estacions estiguin adaptades per les persones amb mobilitat reduïda. Era el compromís del Departament de Territori abans que es trenqués el govern i en marxés Junts. Les organitzacions que defensen els drets d'aquest col·lectiu posen el crit al cel. Actualment queden 11 andanes de la ciutat que no són accessibles a Giró.
Són algunes de les estacions històriques com Plaça Espanya i Maragall que ja estan en obres. Les 8 restants, el Clot, Urquinaona, Ciutadella, Vila Olímpica, Plaça de Sants i Verdaguer, simplement estan projectades. Montserrat García, representant en Decom.cat, lamenta que es tornin a rebaixar expectatives i denuncia que el problema és molt més generalitzat.
Que aquestes dades s'han de mirar fil més prim, perquè hi hagi ascensor, no? Aquella estació no vol dir que aquella estació estigui plenament adaptada, no? I tu puguis fer servir el servei, no? De transport amb seguretat i amb autonomia.
El Departament de Territori justifica, RAC1, que el compromís amb el 2025 era d'una etapa anterior i que ara mateix el govern, tot i que manté l'objectiu del 100% d'accessos adaptats, no pot posar terminis.
RAC1 migdia.
Ara passa un minut d'un quart de tres, ho dèiem en portada. Els Mossos investiguen la mort d'un home aquest matí, a plena llum del dia, al mig del carrer, a Badia del Vallès. Li han disparat des d'una moto robada quan la víctima estava dins d'un cotxe, Bàrbara Padilla.
L'homicidi s'ha produït al carrer Saragossa, molt a prop d'una comissaria de la Guàrdia Civil. Els serveis d'emergències no han pogut salvar la vida de la víctima, que hauria rebut un tret a la cara. Segons El País, la víctima seria el germà d'un conegut raper que es movia en el món de la droga. Ara la policia busca l'autor dels fets, que ha abandonat la moto a la frontera amb Barberà del Vallès i s'ha canviat de roba. A partir d'aquí se li perd la pista. Els Mossos mantenen oberta la investigació per saber el mòbil exacte del crim.
I la policia també ha detingut un jove de 20 anys a Viladecans per una trentena d'estafes bancàries amb el mètode de l'smishing.
Hauria estafat fins a 15.000 euros. El jove enviava missatges al mòbil de les víctimes per aconseguir dades bancàries. Després anava a diferents caixers del Baix Llobregat i treia diners. La detenció es va produir el passat dimecres a Viladecans, al Baix Llobregat, i les víctimes són del Segrià, Berguedà, Bages, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental. La investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més implicats.
I un home mor en un accident de trànsit a la P7 a Bàscara, a l'Alt Empordà.
A l'incident que va passar ahir a la tarda s'hi van veure implicats 5 cotxes, un dels quals conduïa contra direcció. La víctima és un home de 88 anys i veí de Vilopriu. Al xoc també hi va haver 4 ferits. Un d'ells va quedar en estat greu i dues dones en estat menys greu. El servei d'emergències mèdiques va dur la víctima a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos van rebre l'avís a 8:15 de la tarda i van haver de tallar la P7 a Bàscara en sentit nord durant 3 hores.
I després que aquesta setmana ha caigut l'obligatorietat de portar la mascareta al transport públic, ara les residències de gent gran demanen que es consideri l'opció de retirar la mesura també als centres, que sigui a partir de la primavera. Els treballadors creuen que un cop passi el pic de casos de grip, caldrà reobrir el debat i plantejar una possible retirada al Ministeri de Sanitat.
Els treballadors creuen que no té sentit que les visites hagin de dur posada la mascareta al centre, però en canvi se la puguin treure quan porten el seu familiar a passejar. La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencial, Cinta Pasqual, ha explicat a RAC1 que fa temps que busquen alternatives perquè puguin compartir àpats amb ells sense restriccions.
A Nadal ja es van començar, hi hauré gent que va venir al centre a dinar, o en aquest cas ho ha de dinar, però ja insisteixo buscant espai, fins i tot en algun cas doncs, fins a la seva habitació, si tenen tauleta. Hi han moltes alternatives que amb voluntat tot se pot fer.
Pasqual creu que a partir de Setmana Santa es podrà començar a obrir el meló i intentar aconseguir que la mascareta deixi de ser obligatòria també a les residències.
RAC 1 migdia.
I Asbestas triomfa als Premis Goya, que obliden el Carràs.
I el Goya a la mejor película es para Asbestas.
Rodrigo Sorogoyen.
Isabel Peña.
Rodrigo
La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen es va endur 9 dels 17 premis als que optava, entre els quals el de millor pel·lícula, millor director, guió original i també millor actor protagonista i secundari per Denis Menochet i Luis Taira. La va seguir en nombre de premis Modelo 77, que en va recollir 5 de tècnics, i 5 Lobitos de Lauda Ruiz de Azúa, que va marxar amb 3, tot plegat en una gala marcada pel record a Carlos Saura. Ho va seguir l'enviada especial de RAC1 als Premis Goya, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia, no hi va haver sorpreses i Rodrigo Sorogoyen es va imposar sense rival a la 37a gala dels Goya. El director, que marxa a casa amb 9 premis, va tenir un record especial pels pagesos gallecs.
La gente de Sagucedo nos ha enseñado a amar la fauna y la flora, los animales, de una manera que yo no había visto nunca. Pues en esa zona están proyectando 4 parques eólicos gigantescos, la verdad, que son un perjuicio para la fauna y la flora irreparable. Entonces, nada, todo mi apoyo al pueblo de Sagucedo por su defensa de los caballos y de sus montes.
5 Lobitos de Lauda Ruiz de Azúa es va fer amb el Goya amb millor direcció novell, millor protagonista per Laia Costa i millor actriu de repartiment per Susi Sánchez. Sánchez, que va aprofitar per demanar més paritat al cinema.
Es verdad que la participación de la mujer está creciendo en el cine y la cultura en general, pero aún nos queda muchísimo.
I malgrat que el Carràs va marxar amb les mans buides, la catalana Un any, una noche d'Isaki La Cuesta es va endur el premi a millor guió adaptat.
I això pel que fa al cinema. Pel que fa a la música, Falsterbo posa aquesta tarda punt final a 55 anys de trajectòria musical. Era un drac màgic que vivia al fons del mar. Ho farà a 6:15 amb un concert al Palau de la Música al costat de 10 artistes convidats com Judith Nederman, Beth o Pep Sala, entre d'altres. A RAC1 el grup promet sorpreses i n'avança alguna, com que aquesta vegada Paf, el drac màgic, tindrà un final feliç, Joel Penya.
És la cançó que va popularitzar els Falsterbo després que la importessin dels Estats Units. Pel concert d'aquesta tarda hi han afegit una última estrofa que no estava ni a la cançó original i que capgira el final de Paf, el drac màgic, com un mitjó. Ho explica RAC1 el cantant, Eduard Estivill.
La última estrofa que va fer el Leonard Lipton. La diferència enorme, enorme, del Paf que trobarà la gent al Palau és que aquesta vegada la cançó acaba bé.
I així posaran punt i final a més de 5 dècades fent folk a sobre els escenaris, sense haver-se professionalitzat en cap moment, perquè, segons Estivill, així han pogut fer la música que han volgut. A més, el concert serà l'últim d'una gira que ha dut Falsterbo pels pobles més emblemàtics pel grup.
RAC 1 migdia amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
Un quart i mig, el Barça visita aquesta nit al Villarreal en l'últim partit abans de reprendre la propera setmana la competició europea amb el debut a l'Europa League. Els blaugranes, a més, poden distanciar-se encara més al liderat de la Lliga.
Sí, el Barça vol continuar en ratxa i, evidentment, aprofitar l'oportunitat de deixar el Madrid a 11 punts de manera provisional, perquè els blancs no jugaran el seu partit contra l'Elx fins dimecres pel Mundial de Clubs que van guanyar ahir. De seguida ho ampliem i busquem l'última hora blaugrana amb les enviades especials del Barça juga a RAC1 a Villarreal, però abans, a aquesta hora tenim un partit en joc a la Lliga des de les dues, al Coliseu Malfonso Pérez, Getafe, Rayo, arribant a l'Equador de la primera part, Jaume Molló.
Al minut 21 de la primera part, concretament, Getafe 0, Rayo Vallecano 0. Més pilota pels de Vallecas, però sortint a la contra amb cert perill. L'equip de Quique Sánchez Flores, que està molt necessitat de punts. El Getafe és penúltima, 3 punts de la salvació que marca l'Espanyol. El Rayo, en canvi, és 7è, els mateixos punts que el 6è, el primer que va a Europa, i a 3 de les posicions de Champions.
Doncs el Getafe, que rema per intentar sortir del descens, mentre que el Rayo vol seguir en posicions europees. Per cert, a les dues teníem encara en joc el partit del Barça de bàsquet, també el Palau contra el Breogán, partit que ha acabat finalment amb victòria blaugrana per 82-54. Després ho ampliem i escoltem protagonistes. El Getafe-Rayo a primeres, el primer partit del dia a la Lliga. Més tard, a 4:45 a Balaïdos, Celta Atlètic de Madrid, i a 6:45 Valladolid-Osasuna. I per tancar el dia, aquest Villarreal-Barça des de l'Estadi de la Ceràmica. A partir de les 9, el Barça busca la 6ª de victòria consecutiva a la Lliga i allunyar-se provisionalment a 11 punts del Madrid. Camí de Villarreal i tenim la Marta Ramon i la Laia Coll, enviades especials del Barça juga a RAC1. Comencem repassant l'última hora del Barça, que arriba al partit aquesta nit amb les baixes de Dembélé i Sergio Busquets, i l'equip Marta ja ha viatjat aquest matí cap a Terres Castellonenques. Bon dia.
Bon dia, sí, l'expedició del Barça s'ha desplaçat en autocar aquest matí, sortint a les 10 des de la ciutat esportiva. Sense el lesionat Busquets, s'espera que Kessié entri a l'11 dels 4 migcampistes que tant li està funcionant a Xavi. A la llista hi destaca el retorn de Pablo Torre i s'hi manté el davanter del juvenil Ángel Alarcón. També hi és Marcos Alonso, malgrat estar païnt la pèrdua del seu pare. El líder, amb els 53 punts de 60 al sac, té l'oportunitat d'ampliar la distància al capdavant de la classificació amb un més 11 virtual respecte al Madrid, que recuperarà el seu partit ajornat pel Mundial de Clubs el pròxim dimecres al Bernabéu contra l'Elx. Xavi vol aprofitar la visita a la Ceràmica per posar-li pressió als de Carlo Ancelotti.
Ara cada partit és clau, i més aquestes alçades ja de temporada. Estem a 8 punts, demà ens podem posar a 11 i d'alguna manera ficar més pressió als nostres perseguidors, sobretot el segon classificat, que és el Madrid, i a partir d'aquí fer la nostra feina. A la part baixa de la classificació també hi ha molta competència per baixar de categoria, això indica que els rivals inclús seran més agressius, més intensos, demà és una sortida realment complicada, no?
El partit de Villarreal significarà el primer duel que el Barça afrontarà contra el seu exentrenador, l'efímer Quique Setién, que va acabar la seva etapa de 7 mesos al club amb el fatídic 2-8 de Lisboa, que va certificar el col·lapse de l'era Bartomeu el 2020. Xavi considera que el d'aquest vespre serà un partit amb moltes dificultats.
Tenen un senyor equip, diria jo, no? Centrals bons, Parejo, que és un jugador extraordinari. No sé si tindran al final la baixa de Gerard Moreno o no, però tenen moltes alternatives a dalt, al mig, jugadors de molt nivell. Crec que un Pepe Reina també, que amb els peus és molt important i dona molta calma en el joc. Bé, ens serà difícil, demà és una sortida molt, molt complicada, no? Crec que una de les claus és qui tindrà més la pilota tindrà més punts guanyats per emportar-se la victòria, no? Nosaltres intentarem seguir sent agressius sense pilota, dominar el joc amb la pilota, bé. Intentarem doncs demostrar que creiem que estem en un molt bon moment de forma.
La temporada passada, la visita a Villarreal es va produir una setmana després de l'aterratge de Xavi a la banqueta i era el seu segon partit de Lliga al capdavant de l'equip. El Barça va imposar-se aleshores per 3-0 en un partit en què, tal com va reconèixer un autocrític Xavi, els groguets no havien merescut perdre.
No va ser un bon partit del Barça, aquest segon de Xavi a la banqueta del Barça el novembre del 2021. Quin és l'onze que podria fer avui l'entrenador, Marta?
Veurem si hi ha algun retoc i si té opcions en Ansu Fati després de tant soroll, que té en el Villarreal la seva víctima preferida. Li ha marcat 4 gols en 5 partits. D'entrada, però, l'imaginem partint de suplent. Qui té moltes ganes de marcar és Lewandowski, que va acabar frustrat el partit contra el Sevilla. En aquest 2023, incloses les dues dianes contra el Ceuta a la Copa, la fera polonesa ha marcat 5 gols en 6 partits. L'onze que imaginem a RAC1 és amb Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, De Jong de mig centre, Kessié i Pedri d'interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi. El Barça, per cert, ha de vigilar amb les targetes grogues. Dels desplaçats a Villarreal estan apercebuts Araujo, Gavi, que també ho està a l'Europa League, i Ferran Torres, a més del propi tècnic Xavi.
Gràcies, Marta. Si algun d'aquests jugadors evidentment veu la targeta, es perdria el següent partit de Lliga dels Blaugranes, que és diumenge que ve al Camp Nou contra el Cádiz.
RAC 1 migdia.
I davant el Barça tindrà el Villarreal d'un vell conegut, Quique Setién, que s'enfrontarà per primera vegada a l'equip blaugrana des que va deixar de ser-ne l'entrenador l'estiu del 2020. I també camí de Villarreal per saber l'última hora del Barça aquesta nit, i tenim la Laia Coll. Bon dia, Laia.
Bon dia. El Villarreal, 8è classificat, a 4 punts de les posicions de Champions, que ara mateix marca l'Atlètic de Madrid, arriba a la cita després de caure contra pronòstic ara fa una setmana al camp de l'Elx, el CUE, i la jornada anterior ja va caure davant el Rayo. A més, rep el Barça amb baixes molt importants, la que més la de Gerard Moreno, el de Santa Perpètua de la Mogoda, el jugador més determinant i que tampoc va poder jugar ja al Camp Nou, és baixa per problemes al bassó. Tampoc poden jugar avui Jackson, Lo Celso ni Pedraza. Quique Setién admet la dificultat del partit pel bon moment dels blaugrana. Diu que intentaran mantenir el seu estil i buscar tenir la possessió de la pilota, fer un partit valent.
Lo normal es que ellos siempre dispongan de más y que tú pues asegures un poco más tu portería, aunque no es fácil defender a un equipo como este que tiene tanta calidad, ¿no? Por lo tanto, pues nuestra parte, una gran parte del partido va a estar en la capacidad que tengamos para hacerles daños y que vean que realmente también podemos tener el balón y podemos jugar en campo contrario y tratar de crear ocasiones y de hacer gol, claro.
Avui serà la primera vegada que el tècnic càntabre retrobi amb el Barça després del 2-8 a Lisboa i la seva posterior destitució. Assegura que no serà un partit especial, això sí, admet que jugar contra el Barça sempre el motiva.
Aclaro que estos partidos ya te motivas de manera especial y que seguramente no va a influir mucho lo que pasó en Elche, pero aun con todo está claro que nosotros necesitamos superar estos dos partidos que hemos perdido con una victoria o al menos con unas sensaciones positivas, ¿no? Yo creo que estamos en condiciones de poder hacer un buen partido e incluso ganarlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vamos a jugar contra un rival extraordinario que está en un momento espectacular.
Setién ha estat més de 2 anys sense entrenar fins que l'octubre va acceptar la proposta del Villarreal per substituir Unai Emery. No va tenir un inici gens fàcil perquè no va guanyar fins després de 4 partits i l'afició ja demanava la seva dimissió. A poc a poc, però, ha anat trobant el camí i en els 15 partits oficials que ha dirigit porta 7 victòries, 6 derrotes i un empat. La victòria a la mateixa Ceràmica fa unes setmanes contra el Real Madrid li va donar moltes ales i confiança, sobretot per part de l'afició. Avui, a partir de les 9 de la nit, s'enfrontarà Setién al Barça, un Barça que no perd a la Ceràmica des de fa 15 partits. Porta 10 victòries i 5 empats. Xiularà Hernández Hernández i al bar hi haurà Jaime Latre.
Gràcies, Laia. Per cert que la cadena pública valenciana A Punt ha informat aquest matí que Robert Fernández va patir ahir un infart, però que s'està recuperant, s'ha recuperat amb èxit després d'una intervenció aquesta nit. Curiosament, Robert va ser jugador tant del Barça com del Villarreal i també va ser director esportiu blaugrana entre el 2015 i el 2018. El Villarreal-Barça es podrà seguir com sempre des d'una hora abans a RAC1 amb el Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1, entre elles amb la Marta Ramon i la Laia Coll, i també amb el Marc Guillén, analitzant tot el que passi sobre la gespa de la Ceràmica i que s'imagina aquest partit aquesta nit.
No és moment de parar ni de reservar res. El Barça ha de jugar amb els millors i el millor nivell, perquè el rival ho exigirà i perquè, a més, no és moment de cedir absolutament res amb el Real Madrid. El Manchester és d'aquí 4 dies. Temps suficient per descansar abans de l'Europa League, a més, quan vens d'una setmana neta. Avui és dia per jugar amb 4 migcampistes, perquè el Villarreal té una proposta de tenir la pilota, de pressionar, de sortir jugant. Per tant, el Barça necessita el control. I això vol dir 4 migcampistes. Veurem si és que sí, l'aposta que fins ara ens ha ensenyat Xavi, o podria ser Sergi Roberto. A mi m'agradaria més el català, sobretot perquè crec que podria agafar la funció de mitjacentre posicional, la funció de Busquets, i així alliberar una mica més de Jong, que és quan realment brilla. En tot cas, crec que avui veurem l'assaig del que es veurà al Manchester United. Esperem que surti bé contra un Villarreal que té molt bons migcampistes, en Parejo, en Baena, a centrals potents com el Viol i Pau Torres. Això sí, els hi faltarà Gerard Moreno, la seva estrella, el seu jugador diferencial, el que canvia el ritme en els metres finals. Veurem com Quique Setién substitueix a Gerard Moreno, cosa que no li ha passat fins ara, gairebé, que ha estat a la banqueta. Posarà un quart migcampista Quique Setién, posarà Morales o un nano del planter com Diego Collado? Veurem. En tot cas, el Villarreal segueix tenint jugadors veloços i ràpids al davant com Xucuese o Jeremy Pino, i un Villarreal que segur que pressionarà, que serà innegociable. Per tant, avui, qui domina la pilota tindrà molta part del partit guanyat.
Doncs el Barça, que completa avui a Villarreal la primera setmana neta del 2023, primera sense partit entre setmana, i que donarà pas dijous a l'estrena a l'Europa League, aquest proper dijous al Camp Nou, contra el Manchester United en l'anada dels 16ens de final de la competició que el Barça juga pel fet d'haver quedat eliminat de la fase de grups de la Champions. De fet, el United juga d'aquí a poca estona, a les 3, al camp del Leeds, també l'últim partit abans de visitar el Camp Nou.
Exacte, i tenim ja 11 amb De Gea a la porteria, Dalot, Maguire, Shaw i Malacia en defensa, Fred i Savitz en el doble pivot, amb Rashford, Bruno Fernández, Sancho a les mitges puntes i el neerlandès Weghorst com a jugador més avançat. Avui a la Lliga, amb la baixa de Casemiro per la vermella que va veure en l'última jornada. A més, tampoc juga amb Martial McTominay, els dos jugadors que ahir va confirmar Ten Hag que no seran tampoc dijous al Camp Nou, i a més, naturalment, les baixes de llarga durada com Van den Beek o Eriksen.
De doncs Manchester United Leeds a les 3 i tindrem també un ull posat aquí a recordar amb el Supersports a partir de les 4 i al Coliseu Alfonso Pérez arribem a la mitja hora de joc i continua l'empat a 0 entre Getafe i Rayo.
Exacte, Getafe 0, Rayo Vallecano 0. Amb una incidència, Luis Milla, el migcampista del Getafe, ha hagut de ser substituït per lesió. Ha entrat al Covia al conjunt de Quique Sánchez Flores, de moment sense oportunitats clares. Getafe 0, Rayo 0.
Rayo, per cert, que no perd fora de casa des de l'octubre, que va perdre el camp de l'Almeria. Des de llavors ha sumat 2 empats i 3 victòries lluny de Vallecas. Les dues últimes victòries, per cert, dels d'Iraola, han estat en les dues últimes sortides al camp del Valladolid i precisament al del Villarreal.
RAC 1 migdia.
Ja s'han jugat a la Lliga el Cádiz 2, Girona 0 la nit de divendres, i ahir dissabte l'Almeria 2, Betis 3, el Sevilla 2, Mallorca 0, quarta victòria seguida al Pizjuán del Sevilla, que ja comença a aixecar el vol, ja és a 4 punts per sobre del descens amb els mateixos 24 que el Girona, i també ahir el València 1, Atlètic de Bilbao 2, compte amb el València, que va tornar a perdre, és en zona de descens en una segona volta de la Lliga per primera vegada des de 1986 i la situació del club és absolutament insostenible. De fet, amb el partit ja començat, ahir milers d'aficionats es van manifestar a les portes de Mestalla contra el propietari Peter Lim. Demà dilluns jugarà l'Espanyol, que té un partit molt complicat a casa contra la Real Societat. Partit difícil, dèiem, per l'Espanyol, perquè els donostiarres, la Real Societat, és tercera a la classificació, ha guanyat 7 dels 10 partits que ha jugat com a visitant, i ahir va passar pels micròfons del Tu Diràs el migcampista blanquiblau Vinícius Sousa per fer la prèvia d'aquest partit i per parlar de diverses qüestions, també com ara el seu futur. Vini assegura que vol continuar a l'Espanyol, on s'ha convertit en una peça indispensable al mig del camp de Diego Martínez. Hola, Joan Camí, bon dia.
Hola, Oriol, bon dia. Doncs va ser una conversa molt interessant amb un dels millors jugadors defensius de tota la Lliga Espanyola, i això té molt mèrit, tenint en compte que fa uns mesos jugava la Lliga Belga. Vini Sousa està cedit pel Manchester City sense opció de compra. La seva continuïtat és pràcticament impossible. De fet, l'Espanyol hauria de tornar a negociar una cessió o fins i tot un traspàs, però el preu, evidentment, seria inassumible. En qualsevol cas, què en pensa de tot plegat Vini? Voldria seguir a l'Espanyol?
Bueno, como ha dicho, eso no me toca. Yo no puedo hablar que voy a quedar, pero por mí, sí, por mí yo me quedaría en Español como proyecto con esta gente que son fantásticas en la ciudad, todos los pericos. Yo creo que los pericos son muy fundamentales para que yo me quede.
Vini també va explicar com es va gestar el seu fitxatge per l'Espanyol mentre feia la pretemporada amb el Manchester City.
L'últim dia per allà i jo estava en Manchester haciendo la pretemporada i me llamo de Español. Digo, vale, ya no quiero escuchar las otras, me voy a Español. Eso se pasó porque la verdad que yo no sé los motivos, ¿sabes? Vini, ¿por qué de Español? Yo no sabía, pero hoy yo entiendo, ¿sabes? Entonces, por eso ha dicho, yo hoy me siento un perico como vosotros.
Vini somia amb defensar la samarreta de la selecció absoluta del seu país algun dia. I quin és el seu referent? Casemiro.
Es un jugador ejemplar. Vimos ahí en Real Madrid, pero ahora lo que está haciendo, para mí, de verdad, lo que está haciendo ahora en Manchester, está mucho más que en Madrid, porque en Madrid tenía la ayuda de Modric y Kroos.
Sí.
Entonces lo pasaba el balón. Ahora él juega también. Entonces miro los partidos y defiende y juega. Marca assistència. Entonces, yo creo que ahora está a un nivel increíble.
Aquest dilluns Vini tornarà a l'11 titular després de perdre's l'últim partit per sanció. De moment, ho ha jugat tot i només s'ha perdut 2 compromisos per sanció.
Gràcies, Joan. L'Espanyol fa avui l'última sessió d'entrenament abans de concentrar-se pel partit de demà, a les 9, a l'RCD Stadium contra la Real Societat, un partit que coincideix amb la programació especial de RAC1 amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio i que, per tant, doncs, serà una retransmissió carregada de sorpreses amb l'Edu Batlle al capdavant. En qualsevol cas, l'Espanyol-Real Societat no serà l'últim partit de la jornada, perquè el Madrid jugarà dimecres el seu contra l'Elx després d'haver-se proclamat ahir campió del Mundial de Clubs. La final va ser un tràmit pel Madrid, que va derrotar l'Al-Hilal Saudita per 5-3, però el partit va ser més aviat propi d'un amistós de pretemporada que no pas d'una final d'un títol mundial, que al final és el que era. A la premsa, de fet, el Diari Sport parlava de broma o el periòdico de pachanga indigna. Sigui com sigui, Els blancs al final van aixecar el seu vuitè títol mundial, són líders al palmarès de la competició i ja sumen dos títols aquesta temporada, Pol Rodríguez.
Sí, de fet, observant ahir les cares dels jugadors del Madrid un cop va acabar el partit i es disposaven a aixecar el trofeu, doncs no eren precisament les d'haver guanyat un títol. Sí, com sigui, victòria blanca, com deies, el vuitè títol del Mundial de Clubs amb doblet de Vinícius, doblet també de Fede Valverde i gol dalt de sempre, Karim Benzema, que, i això és remarcable, amb el d'ahir el francès aixeca ja 24 títols amb la samarreta blanca que es diu aviat. L'ataca són els 3 gols encaixats per un rival molt inferior, però això crec que s'oblidarà aviat perquè el títol ja és al sarró. En aquest sentit, el president blanc Florentino Pérez treia pit de guanyar aquest Mundial perquè això vol dir que prèviament han guanyat també una Champions.
Este título es especial porque tienes que ganar antes una Champions y entonces pues ser el mejor de Europa y luego ser el mejor del mundo pues es una satisfacción de la cual yo me siento muy orgulloso de todos mis jugadores.
I d'altra banda, l'entrenador Carlo Ancelotti valorava que la victòria donarà confiança a un equip que després del Mundial no acaba de girar rodó.
Creo que estamos mejorando, la verdad es que tenemos que considerar todo, algunos errores atrás que se podían evitar. El equipo está mejorando, están volviendo los jugadores que estaban lesionados. También este título nos da el impulso para preparar bien este final de temporada, que va a ser un final de temporada donde nosotros tenemos muchísima confianza todavía.
El segon títol aquesta temporada pels blancs, i afegim també la Supercopa d'Europa, i ara pensar ja dimecres quan rebran el CUE de la primera divisió, l'Elx, al Bernabéu.
Doncs el Madrid, que torna cap a casa amb el Mundial de Clubs, i ara, com explicàvem, doncs ja pensant en el partit d'aquest dimecres contra el CUE de la Lliga. El Coliseum Alfonso Pérez, s'ha avançat el Rayo.
Amb un gol curiós, d'Olímpic, directe de córner, tot i que és veritat que jo crec que l'arriba a fregar el Gobi, el jugador que havíem comentat que havia entrat fa uns minuts substituint el lesionat Luis Milla. Doncs bé, en principi li donem, o jo li dono el gol a ella en pròpia porta. Getafe 0, Rayo Vallecano 1, 39 de la primera, el Getafe penúltim. Quique Sánchez Flores, el seu tècnic, en seriosos problemes per continuar el càrrec.
Veurem com acaba el partit. A segona també tenim en joc un duel des de les dues i a punt d'arribar al descans, el Carlos Belmonte, Albacete 1, Màlaga 2.
Exacte, ha començat avançant-se l'equip manxec, però el Màlaga, que està en zona de descens a Primera Federació, ha aconseguit remuntar el partit i de moment guanya per la mínima a 5 minuts pel descans.
Més tard a 1:45, Oviedo Burgos, a 6:45, Eibar Cartagena i Sporting de Gijón Osca, i a les 9, Eivissa Ponferradina lidera la classificació Las Palmas de García Pimienta, que hi va guanyar el Lugo per 3-0. Segon és el Llevant, 2 punts per sota, després de guanyar ahir també l'Andorra per 1-0, i tercer, a 3 punts, és l'Alavés, que va guanyar el Saragossa per 1-4, i en el duel de la zona mitja de la classificació també d'ahir, el Mirandés va guanyar per 2-1 al Villarreal B.
RAC 1 migdia.
I una categoria per sota, Primera Federació, el Cornellà ha guanyat el camp de l'Atlètic Balears per 2-3 aquest migdia i és sisè amb 34 punts, empatat amb el cinquè, la Morevieta, que és l'equip que marca el play-off, però que encara ha de jugar aquesta tarda. Precisament, els bascos són el rival del Barça B a partir de les 7 a l'estadi Johan Cruyff. Ahir tant el Sabadell com el Nàstic van perdre, el Sabadell a casa per 0-1 contra el Numancia, i entra en posicions de descens l'equip arlequinat, i el Nàstic per 2-0 al camp del Múrcia. Els granes, en aquest cas, han caigut, però només fins l'onzena posició. De fet, són a només 3 punts del play-off. I marxem de casa nostra per repassar el futbol internacional, començant per Anglaterra, on ho dèiem abans, d'aquí a uns minuts, quan siguin les 3, el Manchester United, rival dijous del Barça a l'Europa League, juga al camp del Leeds.
Exacte, Leeds-Manchester United, de fet, els Red Devils, que es poden situar a 5 punts de l'Arsenal, el líder, això sí, amb 2 punts més. Avui també juga el Manchester City, rep a dos quarts de sis, l'Aston Villa d'Unai Emery. Ahir va empatar l'Arsenal a casa, a l'Emirates, amb el Brentford. L'Arsenal té 6 punts més que el City, amb els mateixos partits, i 8 més que el United, amb un partit més pels Red Devils.
A França, el PSG va ensopegar el camp del Mónaco per 3-1 i tenim a la recta final un partit d'aquesta competició.
Sí, en efecte, partit que s'està jugant des de les dues del... des de l'una del migdia, perdó, i que dominava l'equip local. De seguida confirmem aquest resultat. Toulouse 3, Rennes 1. A punt d'acabar aquest partit per avui. és el més destacat, juntament amb el partit de l'Olympique de Lyon-Lens, que començarà a 3:15. Ahir aquesta derrota del PSG 3-1 al camp del Mònaco. A més, avui l'equip publica força mala maró el vestidor del PSG, amb Neymar com a protagonista, és estrany. Ahir va guanyar també l'Olympique de Marsella, això vol dir que la Lliga s'ajusta. PSG líder, 54 punts, Olympique de Marsella a 5.
Doncs el PSG que manté la primera posició, però que es va endur ahir un cop fort a Mònaco just abans de reprendre dimarts la Champions amb l'anada dels vuitens de final contra el Bayern de Múnich, que en canvi ahir sí que va guanyar el seu partit de la Bundesliga.
Sí, ho va fer amb comoditat, Bayern 3, Bochum 0. També va guanyar el segon classificat, l'Union Berlin, al camp del Leipzig, 1-2 amb remuntada inclosa, i va guanyar el Dortmund al camp del Werder Bremen. Bayern 43 punts, Union Berlin 42, Dortmund 40. Avui juga l'Eintracht de Frankfurt, és el partit més destacat, a 6:15 al camp del Colònia.
I a Itàlia el Nàpols continua intractable i ahir va tornar a guanyar, li treu 13 punts ja al segon classificat, que és l'Inter, i a Nàpols ja comencen a somiar amb l'Scudetto, que no guanyen des del 1990.
Exacte, amb aquesta diferència de 13 punts, l'Inter encara ha de jugar, recordem, a 9:15 al camp de la Sampdoria, per avui a 6:00 Juventus-Fiorentina, i d'ahir destaquem el duel en la lluita per la Champions, Lazio 0, Atalanta 2, de fet els de Bèrgam ara mateix són tercers a la classificació.
Per cert que la Lliga de Turquia ha anunciat la retirada de dos equips, el Hatayspor i el Gaziantep, com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat les províncies d'aquests dos equips. Els partits que no jugaran d'ara en endavant se'ls donaran per perduts, però això sí, no baixaran de categoria. Tot això pel que fa al futbol masculí, i mentrestant, a la Lliga F, la primera divisió femenina, el Barça se'n va a l'aturada per seleccions, mantenint el liderat i la imbatibilitat. Ahir les blaugranes van golejar el CUE a l'Avés per 0-4 i continuen amb el ple de victòries després de 19 jornades, Juli Claramunt.
Exacte, Oriol, amb gols d'Ochoa, La Pina, Itana i Undoale en pròpia porteria. Recordem que era l'últim partit que disputaven les de Jonathan Giraldez abans de l'aturada de seleccions. Laia Codina i Salma Parelluelo són les úniques jugadores del Barça que formen part de la llista del seleccionador espanyol Jorge Vilda. La selecció jugarà la Copa de Nacions, que es disputa a Austràlia del 16 al 22 de febrer. S'enfrontarà a Jamaica, l'anfitriona Austràlia, i tancarà la participació en aquest torneig davant la República Txeca. Qui no va a la convocatòria és cap de les 15 futbolistes que el passat 23 de setembre va demanar no ser convocades amb la selecció espanyola. Una situació que no s'ha desencallat des d'aleshores i cada cop es veu més difícil la seva participació al Mundial que es disputa aquest estiu. Del Barça, Lucy Bronze i Keira Walsh se'n van amb Anglaterra, Rolfo marxa amb Suècia, Heise amb Brasil, Txernogorchevich jugarà amb Suïssa i Oshoala amb Nigèria. El Barça no tornarà a jugar un partit de la Lliga F fins al pròxim 5 de març contra el Villarreal a l'estadi Johan Cruyff.
I després d'aquest partit, d'aquí a 3 setmanes, les blaugranes visitaran el Llevant i rebran el València abans de reprendre la Champions el dia 21 amb l'anada dels quarts de final contra la Roma a l'Olímpic de la capital italiana. El Levante, les Planes, de la seva banda, tornarà a la competició de Lliga a casa contra el Betis. Superat 3:15, deixem el futbol i passem al bàsquet, perquè fa una estona el Barça ha guanyat el Breogán al Palau per 82-54 en l'últim partit de la Lliga ACB abans que els blaugrana debutin a la Copa del Rei de Badalona. Els blaugranes, els de Saras Jasikevičius, per tant, com a mínim hi arribaran co-líders de la Lliga a l'espera del que faci el Madrid aquesta tarda a la pista del Múrcia.
Victòria còmoda del Barça, d'aquelles poc lluïdes però efectiva abans d'encarar la Copa. Els blaugrana que han trencat el partit del tercer quart, però en cap moment el Breogán s'ha posat per davant en el marcador. Els millors, la Provítola i Mirotic, amb 16 i 12 punts, i ara ja a pensar en l'Unicaja, el proper rival dijous en els quarts de final de la Copa del Rei. Podem escoltar el tècnic Saras avui després del partit, diu que arriben en un moment òptim a la Copa, són declaracions a Movistar.
Hemos llegado bastante bien, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento de temporada. Lo que pasa es que hay que saber que la Copa es competición de un partido. Hay que ser muy centrados en los primeros 40 minutos de la Copa.
I arribarà amb tota la plantilla al complet, perquè avui ha jugat també Sergi Martínez, que ha tornat a disputar un partit a CB, no ho feia des de l'octubre, quan es va lesionar. És cert que ja va reaparèixer entre setmana en el partit d'Eurolliga. El Barça és líder provisional de l'ACB amb 17 victòries i 3 derrotes a l'espera del que faci aquesta tarda al Madrid, que visita la pista del Múrcia.
El Baxi Manresa no juga aquest cap de setmana perquè el seu rival, el Tenerife, ho fa aquesta tarda a la Copa, a la final de la Copa Intercontinental contra el São Paulo brasiler. Per tant, amb la victòria del Barça hi ha hagut ple de victòries catalanes a l'ACB aquesta jornada, perquè ahir també van guanyar el Joventut i el Girona.
Exacte, jornada rodona pels dos equips, dues maneres de guanyar, això sí, el Girona amb convenciment, fent un partit molt complet contra un bon equip, com és l'Obradoiro, resultat de 93-76 i diversió al Fotejau, amb un nom propi, el de Pato Garino, que hi va completar la millor actuació des que és jugador del Girona, 13 punts i 17 de valoració. La segona unitat de l'equip va respondre també en un partit clau per arribar a l'aturada de 15 dies, amb la permanència pràcticament encarrilada. El tècnic Aito, molt content després del partit i destacant l'actuació d'alguns jugadors.
Y bueno, pues algunos han jugado su mejor partido y otros siguen creciendo, por tanto contentísimo. Ahora que tenemos un parón, pues por lo menos marchar con la satisfacción de un partido bien jugado.
Ahir sense Marc Gasol ni tampoc Pierre Oriola, bon partit del Girona que suma ja la vuitena victòria i es troba a 5 del descens. En canvi, la penya va fer els deures a la pista del Betis, el setzè classificat, però va patir 67-71 i en bona part perquè no va saber gestionar les avantatges a favor. A més, va acabar amb Kyle Guy eliminat del partit per antiesportiva i falta tècnica després de protestar una falta no assenyalada. La bona notícia, a banda de la victòria, és el retorn també de Pau Ribas, que estava lesionat des del passat 10 de gener i que estarà disponible per la Copa. El millor pels verd i negres, el base Andrés Feliz, amb 17 punts i 19 de valoració. Victòria important abans del torneig de Copa, un torneig que acollirà el Joventut com a anfitrió i que l'equip espera amb moltes ganes, ho explicava el tècnic Carles Duran.
Tenemos mucha ilusión de jugarla bien. Creo que el nivel de la Copa este año es excelente, no solo por los equipos grandes, creo que todos los que llegamos, llegamos con muy buena dinámica.
La penya arribarà en sisena o setena posició a la CB en funció de si el Gran Canària guanya aquesta tarda a la pista del València. Recordem que el rival de la penya a la Copa serà el Baskonia el proper divendres.
Això pel que fa al bàsquet masculí. Pel que fa al femení, aquest cap de setmana no hi havia jornada de Lliga per la finestra FIBA. De fet, la selecció espanyola tanca avui la fase de classificació pel proper Eurobàsquet i ho farà a Islàndia, a 8:45 del vespre. Deu minuts per les 3. Hem arribat al descans al partit que teníem en joc a primera divisió, al Coliseu Alfonso Pérez, Jaume.
Amb victòria visitant, Getafe 0, Rayo Vallecano 1. Finalment vistes les repeticions, ara en Barri és qui s'acaba introduint la pilota en pròpia porta. El Getafe continuaria en zona de descens, penúltim de fet a 3 de la salvació, al Rayo en posicions europees.
Parlem ara de futbol sala. L'endemà que el Barça s'hagi quedat a les portes de jugar una final, la de la Copa d'Espanya, els blaugranes van perdre els penals i no podran revalidar el títol aconseguit la temporada passada. Anem cap a Granada, seu d'aquesta Copa d'Espanya. Albert Ferran, bon dia.
Hola, bon dia. L'expedició blaugrana ha arribat fa uns minuts a l'estació de Sants de Barcelona, encara paint l'eliminació a la Copa d'Espanya i a la tanda de penals contra el Movistar Inter. I encara fa més mal, tenint en compte que al Barça se li han escapat dos títols sense haver perdut al final dels 40 minuts. A la fase de grups de la Champions, el Barça va guanyar dos partits, en va empatar un, i tot i això va caure eliminat per gol a Veraix i ahir va dir adéu a la Copa d'Espanya als penals. Jesús Velasco és el tècnic del Barça en declaracions a RAC1.
Ya se hemos visto fuera sin perder, porque no hemos perdido de la Copa de Europa y de la Copa de España. El año pasado de la Copa del Rey lo vimos, salimos sin perder. O sea que realmente no hemos perdido en ningún torneo de los que hemos estado fuera, ¿no? Entonces estamos muy cerquita. I ara ha tocat quedar-nos fora.
El Barça, de moment, aquesta temporada ha guanyat un títol menor, la Supercopa, i s'ha de centrar en els dos que li queden. La Lliga, en què és el líder destacat de la fase regular, i la Copa del Rei, que reprendrà el dia 21 de febrer amb els quarts de final a partit únic. El Barça jugarà aquest quart de final a casa contra el Jaén, un dels equips més en forma i que precisament avui juga la final de la Copa d'Espanya. Sergio Lozano, el capità blaugrana, diu que no poden fallar.
Tenemos un partido muy importante, sobre todo en 10 días, en casa contra Jaén, para meternos una Final Four de Copa del Rey. Tenemos muchas ganas y muchas esperanzas puestas en ella. Llevamos un par de años que no hemos podido estar allí y ojalá que en el apoyo de nuestra gente seamos capaces de poder clasificarnos.
Pendents, per cert, del turmell dret de Lozano, ahir va jugar infiltrat, i de l'abast de la lesió de Carlos Ortiz, que no va poder acabar la primera meitat.
Mentrestant, en hoquei patins, els quatre equips catalans que juguen la Copa d'Europa, la segona competició continental, es van classificar ahir pels quarts de final. El Voltregà va guanyar el Disbach suís per 1-4, el Lleida per 3-4 a la pista del Valdagno italià i va aconseguir la classificació als penals. L'Igualada va perdre contra el Lió francès per 6-4, però tenia un 13-1 del partit d'anada i, per tant, també es va classificar. I el Caldes va empatar 3, també a França, a la pista de la Vendent, i amb l'avantatge del 5-4 de l'anada també en va tenir prou per ser als quarts de final. Ara el Voltregà s'enfrontarà al Folònica italià, el Lleida al Bassano també italià, el Caldes al Cutrà francès i l'Igualada al Braga portuguès. Això vol dir que hi podria haver una final a 400% catalana en cas que tots superin l'eliminatòria. L'anada serà l'11 de març i la tornada el 25. L'únic que la té a casa és el Lleida. La Final Four serà el 22 i el 23 d'abril. I en motor, aquest matí s'acaba la tercera sessió dels tests de MotoGP a Sepang, amb domini total de les Ducati en les tres sessions. Avui el millor ha estat Luca Marini i el millor dels catalans, Maverick Viñales, que ha quedat tercer amb l'Aprilia. Marc Márquez ha quedat desè i en declaracions a DAZN ha assegurat que se sent molt bé físicament.
La física, lo que más me preocupaba, creo que ahí estoy muy muy contento porque he podido completar tres días en Malasia que son duros, pilotando bien, pilotando ya diferente, el brazo mucho más relajado, parte moto, parte técnica, ahí es donde bueno, hemos dado un pasito, pero las otras marcas han dado otro pasito, así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que ahora analizarlo todo. Básicamente han sido muchas cosas de concepto grandes, que para un piloto a veces salía en pista con motos muy diferentes, pero era necesario para él y bueno, pues me he sacrificado, entre comillas, de hecho ese trabajo para intentar dar toda esta información y de cara al test de Portimao dar un paso.
I acabem amb la mirada posada aquesta matinada als Estats Units amb la Super Bowl de futbol americà, un dels espectacles de referència a tot el món. S'enfronten els Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes i els Philadelphia Eagles. I encara que sembli mentida, aquesta vegada Mahomes no parteix com a favorit. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Oriol, què tal? Bon dia. Sí, això almenys és el que diuen les cases d'apostes, que donen com a favorits als Eagles, tot i que és veritat, amb un marge molt reduït. Sigui com sigui, que els Chiefs no siguin favorits en alguna cosa ja és notícia. Aquesta matinada, a 2:15, s'enfronten els dos millors equips de la temporada, una cosa que pot semblar evident, però que no ho és, tenint en compte que només ha passat 6 vegades en els últims 23 anys. I per què diuen les cases d'apostes que els Chiefs no tenen les millors cartes? No a peu de pàgina, apostar contra Mahomes és un sacrilegi i per tant molta prudència. Doncs ho diuen perquè Filadèlfia potser no té cap estrella mediàtica com són Mahomes o Travis Kelce, el receptor gros dels Chiefs, però en canvi té un equip compensadíssim i molt profund en totes les línies, liderat per Jalen Hurts, el seu quarterback. En tot cas, la prèvia del partit arriba marcada pel turmell de Patrick Mahomes. El flamant MVP de la temporada té un skins i ja va jugar coix les semifinals contra els Cincinnati Bengals. Ara ha tingut dues setmanes perquè se li desinflami, però ell mateix admet que no estarà del tot recuperat.
Crec que fins a última hora no sabré ben bé com estic. El que sí que sé és que estic millor que fa dues setmanes. Em puc moure millor i aquests últims dies he intensificat la rehabilitació per acostar-me al 100% al màxim possible. En definitiva, tinc el turmell millor, té més mobilitat i, com deia abans, ara es tracta de saber quan estic al meu 100%.
Better, more mobile, and then we'll see on game day how close to 100% I can be.
Els Chiefs tenen dues Super Bowls i els Eagles una. El partit el podreu veure a Vamos amb l'espectacle de la mitja part protagonitzat per la icona internacional Rihanna.
Gràcies, Albert. I abans de repassar l'agenda cultural, encara una última previsió de cara a demà dilluns, perquè es repeteixen les eleccions a la Federació Catalana de Futbol i aquests dies els diferents candidats van passant pels micròfons de RAC1. Dijous ho va fer Joan Soteras, divendres Juanjo Isern i ahir ho va fer el tercer, Pep Palacios, que en les primeres eleccions va obtenir un resultat testimonial.
Jo crec que ara i a les altres eleccions sempre hi ha contactes perquè hi ha gent, hi ha interconnexions. Crec que s'hauria de fer un compromís amb qui sigui el que governa i que realment sigui valent i generós i que comencem a fer afluixar tot i que el baixi el suflé.
Aquest era Pep Palacios demanant valentia i generositat a qui governi la Federació Catalana de Futbol. 3 minuts per les 3, fem una pausa i tornem.
RAC 1 migdia. RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som 1. Amb amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC 1. De febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. A RAC1 farem un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Des de les 9 del matí i fins a la matinada tornarem a posar la ràdio cap per avall.
Sempre la ràdio i visca la ràdio.
Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Ei, i atents a la una, que hi haurà una sorpresa final.
RAC1, tots som u.
I abans d'arribar a les 3, fem un recordatori perquè demà no us perdeu res de l'antena de RAC1.
RAC1.
I és que demà és el Dia Mundial de la Ràdio i RAC1 es torna a posar cap per avall. Aquest any ho fa amb 50 professionals de la ràdio de sempre que participaran a tots els programes. Serà un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Ho ha explicat el cap de programes de RAC1, Xavi Aymerich.
La majoria dels que ens dediquem a la ràdio, al final també tenim els nostres propis referents, grans professionals que hem escoltat en alguna ocasió i que en certa manera doncs, ens han marcat una mica el nostre camí. La desena edició de la ràdio Cap per avall, al final, no deixa de ser un homenatge a tots ells.
A més, per primera vegada, els oients podran seguir en directe tota la programació de RAC1 a través de YouTube a partir de les 9 del matí amb el món a RAC1 i també fins al Tu diràs i després, que hi ha una sorpresa.